migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, migdia? Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres amb uns quants temes força interessants. D'entrada, com porteu la meteo? Avui tenim un dia... Està fresqueta, és que tenim la tardor ben aquí, ja ben instal·lada. A més, va arribar puntual. En el moment tan físic que tocava que entrés la tardor van ser quan van caure les temperatures, i aquest matí ja veiem muntanyes del Pirineu enfarinades amb la primera nevada que el Port de la Bonaigua, per exemple. Ja són les primeres enfarinades i estem a 24 de setembre, el dia de la Mercè. Curiós, això, eh? Bé, doncs, per demà dijous hi ha alertes activades per intensitat de pluja. Penseu, parlem sobretot del Maresme i Costa Central, on hi ha unes alertes activades per possibles ruixats que poden ser localment intensos. Poca cosa, no serà una qüestió per estirar-se els cabells, però sí que s'espera pluja. De cara a aquesta tarda, no s'espera pluja. Possiblement a tot estirar al Pirineu Oriental, però poca cosa. Això sí, les temperatures aniran cap a la baixa. Bé, entrant en matèria i canviant de tema, deixant la meteo al costat, parlarem de testaments. Deixa'm que toqui fusta. És un d'aquells temes que sempre, si tens un punt de superstició, dona una mica de grima parlar d'això. Ostres, testament, has fet... Quan et pregunta, has fet testament? Ostres, dius, què passa? Me ves mala cara per fer testament? No. Parlant seriosament, s'ha de fer testament sempre i a qualsevol edat. Aquesta és la realitat. Bé, a qualsevol edat no. Quan tinguis alguna propietat. Les vegades que hem parlat amb advocats, amb experts en testaments, clar, una de les preguntes claus és aquesta. Quan has de fer testament? Quan ja hueles la caja pino o en quin moment s'ha de començar a fer testament? No. La realitat és que el testament s'ha de fer quan tens alguna propietat. És a dir, per exemple, una propietat important, com pot ser un pis, com pot ser un terreny, com pot ser una determinada quantitat de diners. Quan ja tens propietats és quan ja és aconsellable, a partir d'aquest moment, fer testament. El tòpic que tenim al cap és que ja a partir de certa edat, quan ja dius, bé, estamos en la bajada de la muntanya russa, doncs no caldria. Fer testament no és car. Penso que són 60 euros aproximadament, en funció d'on vagis, que facis, però i ho deixes todo atado y bien atado. Aquesta seria el que. Després, si entrem en el món dels testaments, parlaríem de testaments solidaris. Habitualment, el testament solidari és quan no tens una família, no tens hereus al costat. Habitualment, aquestes persones que no tenen un familiar directe o que no tenen a qui deixar, doncs les seves propietats, fan aquest tipus de testaments solidaris. De fet, Catalunya, i això podria tenir moltes lectures, ha duplicat els seus llegats a causes socials en el 2025. Estem parlant de testaments solidaris. Bàsicament, estem, i això ho sabem, en un context de creixement social, de consciència social, no? I els testaments solidaris es consoliden, doncs, com aquesta eina per estendre la generositat més enllà de la vida. Ja sabeu que el testament és un document legal que permet incloure, doncs, organitzacions no lucratives. Aquesta és la clau, eh? Les ONG, com a beneficiàries d'una herència, ja sigui mitjançant, doncs, un llegat específic, poden ser, com explicava abans, doncs, diners, immobles, béns, o una part del patrimoni total. És a dir, que pots deixar part a la família i part a la beneficència, per posar un exemple, no? És complicat? No. És un procés senzill, flexible i, a més, compatible amb les disposicions per familiars, que no afecta la legítima dels hereus forçosos. que, és a dir, no hi ha una incompatibilitat. Yolanda Grales, com estàs?
Què tal?
Has fet testament?
No.
Jo tampoc,
No, i mira que hem fet entrevistes, que aquest tema l'hem tocat en altres ocasions, en què, bueno, és el més recomanable per evitar problemes. I també si hi ha menors, per una qüestió...
Correcte. Aquí seria un dels punts claus de tot això. I mira que cada cop que hem xerrat d'aquest tema he pensat, ostres, he de fer testament. I allò de, bueno, ja si això ho vas deixant, no? Però què em pots explicar dels testaments solidaris?
Doncs efectivament és un fenomen que va a l'alça. Segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya, l'any passat es van registrar 201 herències solidàries que van sumar 56,7 milions d'euros destinats a entitats socials. Això ja va ser un 50% més que el 2023. En tot cas, el cas de Catalunya no és res més també que un reflex, no?, del que passa arreu d'Espanya, on en aquest cas aquests llegats solidaris van assolir els 324 milions d'euros i van representar en concret el 17,4% dels que va correspondre a Catalunya. Aquestes xifres inclouen no només testaments recents, sinó també voluntats que es van formalitzar anys enrere, però que es van fer efectives després de la mort del testador. I en el que portem ja d'aquest 2025, Catalunya ha superat els 102 milions d'euros, que és el doble de la xifra en llegats solidaris de tot el 2024. Amb tot, hem de posar també en context aquestes xifres, Només el 0,34% de totes les herències a Espanya són solidàries. O sigui, estem parlant de xifres totals, no?
Xifres totals, sí.
Però només representa això, un 0,34% de totes les herències són solidàries, amb la qual cosa es demostra, doncs, que hi ha un ampli marge per créixer, no? El valor mitjà d'aquests llegats ronda els 63.000 euros amb donacions de 8.000. Per exemple, organitzacions com UNICEF o Intermón o Manos Unides són les que, bueno, majoritàriament reben aquests fons, en definitiva, que van a parar, doncs, a projectes com l'educació infantil o la lluita contra el càncer o l'ajuda dels més petits. I és una tendència, com deia, que va a l'alça i que no perjudica, doncs, el que deia, els hereus forçosos, perquè quantes vegades hem dit que desheretar una persona aquí també és molt i molt difícil, a Espanya. O sigui, no pots disposar, efectivament, de la teva herència així com així, perquè hi ha aquesta...
Has de tenir unes proves, unes raons molt contundents per fer-ho,
Efectivament.
Es pot fer, sí, es pot fer. Ara, hi ha d'haver unes raons, unes proves molt contundents, Doncs mira, parlem d'això dels testaments solidaris i, si et sembla, Yolanda, parlem amb una persona que ens ho explicarà també molt bé, el José Alberto Marín. El José Alberto Marín és degà del Col·legi Notarial de Catalunya i el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sembla que això dels testaments solidaris va en augment, no? Cada cop es fan més, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. Cada vegada la gent veu més les necessitats de determinats col·lectius o determinades actes geogràfiques, i per tant la seva generositat es pot plasmar precisament fent un testament solidari, fent una disposició al moment de la seva mort a favor de persones que ho necessiten.
Com es fa un testament solidari?
No, és molt senzill. A veure, un testament solidari no és només la disposició solidària. Hi ha dos tipus, diguéssim, de perfils de testadors solidaris. Uns normalment són persones que no tenen família propera i que estan vinculats a una entitat ONG o una entitat religiosa i disposen de tots els seus béns a favor d'aquestes entitats. Aquest és un perfil. I un altre és una persona que té família, que està casat o té parella, que té fills i que fa les disposicions a favor de la seva família i inclou una disposició especial per una o diverses entitats sense ànim de lucre, que són les destinatàries dels llegats solidaris. No, hi ha testaments, diguéssim, purament solidaris, uns altres que són familiars amb disposicions solidàries.
Això, impositivament, té alguna càrrega? Per exemple, no, la llei de successions, que ja està aquí a Catalunya, també s'aplicaria un testament solidari?
Normalment totes les institucions beneficiàries de les disposicions tenen caràcter d'entitats d'utilitat pública i estan exemptes del pagament de l'impost de successions. Per tant, totes les disposicions que es fan a favor d'aquestes entitats i religioses també estan exemptes del pagament de l'impost de successions. no té cap repercussió fiscal ni en l'entitat que ho rep, ni tampoc en la resta de déus o de legatoris que tingui la persona que ha disposat.
Clar, què passa quan una d'aquestes persones fa un testament solidari i sí que té hereus? En aquest cas, els hereus poden reclamar alguna cosa?
No, normalment es fan les disposicions. No tenen habitualment, si han fills, no són una part molt important de l'herència. Es fan per via de llegat. Posem un exemple que serà més clar. Jo tinc tres fills, numerareus els meus tres fills, i disposo que una entitat determinada rebrà 50.000 euros. Perfecte. Els meus fills adquiriran tot el patrimoni i tindran que pagar 50.000 euros a aquesta entitat. Sí que és veritat que a Catalunya hi ha un dret que tenen els hereus, que es diu la quarta falsídia, que és el dret que tenen a rebre com a mínim un 75% de l'herència. Amb el mateix exemple, si jo deixo 50.000 euros a aquesta entitat i l'herència té només 100.000, els meus hereus només rebran 50.000, quan tenen dret a rebre 75.000. I, per tant, podrien reduir aquesta disposició a 25.000 per tal de rebre aquesta part completa. És un dret que es té, però que normalment ja procurem nosaltres, els notaris, que no es vegin perjudicats i advertim. No, si fa tants llegats, posi que exclou l'aplicació d'aquest dret de quarta falsídia. Si el testador realment vol que es faci sí o sí aquest llegat, i si no, ja li diem que disposi fins a un 25% per no tenir problemes després a la hora de l'adjudicació de l'herència. Però, en definitiva, si és el perfil que ha dit al començament, si és tot per a una entitat o diverses benèfiques o religioses, no hi ha cap problema, es disposa de tot. Si no, pues el que es fa és mesurar una mica el que es deixa l'entitat religiosa enfront del que es deixa a la família.
Aquí a Catalunya veig que la cosa puja. De fet, em corregeixes aquesta xifra si m'equivoco, eh? De l'any són del 2024, i és que el 16% d'aquests llegats públics, solidaris, d'aquests testaments solidaris, el 16% autoritzats a Espanya van ser a Catalunya, en aquest cas.
Sí,
no sé si és la comunitat líder, penso que la comunitat líder és, no sé si és Andalusia, però, ostres, no deixa de ser una part important, no?
Sí, no, Catalunya sempre ha tingut un teixit molt important d'entitats cíviques, i per tant hi ha molta vinculació entre els ciutadans de Catalunya i aquestes persones jurídiques beneficiàries dels llegats solidaris. Tothom, si no és membre de la Unió Excursionista, és soci de Càritas, o de Roja, o té una associació, o ha tingut contacte amb una fundació. O sigui, a Catalunya el teixit d'institucions no lucratives és molt ampli, i per tant hi ha molts ciutadans que tenen molts vincles amb aquestes institucions, i per tant quan arriba el moment de fer el testament se'n recorda i fa aquests llegats.
Doncs José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests incentius que ens has fet dels testaments solidaris, molt amable.
No, moltes gràcies, i animo a tothom a que ho faci, perquè a poc a poc omplim el calaix, i aquestes entitats necessiten molta ajuda per complir els seus fins. Són fins molt interessants i molt necessaris per a la societat, i per tant tenen una eina que poden utilitzar, i per això es celebra el Dia Mundial del Llegat Solidari, i encara que sigui poc, és important.
Doncs testament solidari, és el que ens explicava clarament, i és el que... Va, que de seguida parlarem de descans, parlarem no de dormir només, sinó de descans, i després ja actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca, y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto, y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Con Viajes El Corte Inglés, descubre el reino de la luz. En Marruecos, la luz acaricia desiertos, ilumina ciudades de diferentes colores y resplandece en su extensa costa. Recorre Marruecos durante 8 días desde 699 euros y reserva por solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Un viaje apasionante que se grabará en tu memoria para siempre.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28, aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados. Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal dormís? Yo espero que bien, que todo el mundo duerma perfectamente. Y cuando duermes bien no te das cuenta de lo importante que es dormir bien. No te das cuenta. Cuando duermes mal, aquí es donde te das cuenta de la importancia del descanso. Para tener un buen descanso hay muchos factores aquí, ¿eh? Pero entraremos en uno, si me permitís, que es clave. El colchón. Parece una tontería, ¿eh? Aquí, bueno, el colchón. El colchón es uno de los elementos clave para que tú descanses bien y tengas esa energía que debes tener. Es una cuestión de salud, básicamente. Bien, y ahora, ¿y dónde tengo un buen colchón? ¿Dónde me pueden aconsejar un buen colchón? ¿Dónde lo pillo esto? Ya entrando, pues mira, llevan ya mucho tiempo con esto y saben de qué están hablando, saben lo que tienen entre manos, saben lo que recomendarte, lo saben todo. Es Nacional del Descanso y el Nacional del Descanso, perdón, y el colchón de la Piquer. Y tenemos a César Biosca, para mí, Don César Biosca.
Hombre, muchas gracias.
Bienvenido, Don César Biosca.
Encantado de saludarte. Pues lo has dicho muy bien, hay muchísima gente que no duerme bien, que no descansa correctamente, porque siempre hemos dicho que no es lo mismo dormir que descansar. Te quedas dormido en un coche y te levantas y te duele todo.
Y eso
le pasa a muchísima gente que tiene un colchón ya deformado, que tiene un colchón que le ha hecho la barriguita, que está hundido, y entonces, aunque duerma, pues se levanta fatal. Y hay gente que incluso ya pues tiene interrupciones. ¿Qué hace falta? Pues lo que tú has dicho, un buen colchón, un buen equipo de descanso. ¿Qué ofrecemos en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer? Pues en primer lugar, muchos años de experiencia, muchísimo trabajo, una amplia gama de colchones, porque no hay el colchón perfecto para todo el mundo.
O sea, asesoráis. Y yo ya me digo, oye, necesito un colchón de estas características, o qué colchón me aconsejáis.
Que además es fundamental, porque porque el colchón sea nuevo, tiene que ser el ideal para ti.
Correcto.
Cada persona es diferente y tenemos una amplia gama de colchones. Colchones premium, de máxima calidad, fabricación española. Y que sepan que trabajamos directamente de fábrica a domicilio, desde donde nos estén escuchando, hasta ahí llegamos.
Y perdón que te interrumpa, César, ¿pero esto tiene garantía?
Por supuesto, la garantía que marca la ley, y después la garantía de una empresa que quiere ser su empresa, su colchonera, su empresa de descanso, de confianza. Nos pueden llamar de lunes a domingo, siempre le va a atender la misma persona, y eso da muchísima tranquilidad. Financiación a su medida. Nos dedicamos a montarle el colchón, a llevarnos el viejo, sin coste adicional. Llámenos, nuestro teléfono además es muy sencillo, es el 93 699-2000. Y si nos llama ahora de parte de COPE, con el colchón le regalamos una sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Oye, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí tienes la solución, no a que duermas, sino a que descanses con Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. 93-799-2000. 93-799-2000. Hemos hablado de seriedad, de calidad, de trabajo y de confianza. Eso es Nacional del Descanso. Don César Biosca.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Cruz, un placer.
De seguida arribarem a dos quarts d'una del migdia. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis. Aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra, el temps, el trànsit, els titulars esportius. I després parlarem de l'odissea d'examinar-se pel permís de conduir a Catalunya. Una absoluta bogeria. En parlem de seguida aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A las matinadas de COPE Catalunya parlarás amb un amic. Luis Rodríguez.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest 24 de setembre, Diada de la Mercè. Sí, què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, benvingut a Migdia COPE a Catalunya i Andorra, i és el moment, aquesta hora, d'actualitzar la informació de serveis, i comencem per la meteo. Doncs mira, rasca, bàsicament fred, fresquet. Aquest matí ens hem aixecat amb fresquet allà, eh? Bàsicament es nota que la tardor la tenim a sobre i això continuarà. Aquestes temperatures s'aniran recuperant tímidament, i de cara a divendres, dissabte, doncs estaríem pel que tocaria per l'època. Mentrestant, tots aquests dies estarem per sota de les temperatures que tocaria per aquesta època de l'any. Bàsicament, de cara a aquesta tarda, esperem alguns núvols d'evolució al Pirineu, Prepirineu, i des de la costa central i tota la costa brava. Possiblement s'escapi algun plogim, alguna pluja aquesta tarda, cap al Pirineu oriental, concretament cap al Pla de l'Estany, voltant del Pla de l'Estany. Alguna alguna gota testimonial, res d'importància. Demà pel matí, demà dijous pel matí, hi ha una alerta activada de cara a aquesta matinada, primeres hores del matí, el que és la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, per episodis de possible pluja intensa. Localment intensa, vull dir, no serà constant ni grans patacades, però sí, localment pot ser intensa. Les temperatures s'aniran recuperant tímidament demà pel matí, encara que farà fresca, eh? I a tota la resta de comarques, exceptuant les que acabo d'explicar, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, on sí que pot caure aquesta pluja localment intensa, a tota la resta hi haurà un predomini total del sol. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, tot plegat força abundat pel que fa al volum de trànsit. Es nota molt, doncs, que hi ha aquesta festivitat de la Mercè. I això pel que fa al volum de trànsit, entrades, sortides, accessos i, en general, a la circulació arreu, doncs es nota molt i no hi ha les aturades i les dificultats habituals. De fet, aquesta hora únicament alguna incidència pot entorpir una mica més la mobilitat. Això, per exemple, passa de forma puntual a l'autopista AP7 a Tarragona, on hi ha un vehicle variat que està ocupant un carril, i a més l'altitud en aquest punt, en sentit sud, sentit Amposta, diguéssim. I d'altra banda, les obres, que també poden dificultar una mica més la mobilitat. Avui, per exemple, a la C-17, a l'altura de Ripoll, en tenim unes, es dona pas alternatiu, per aquest motiu hi ha una mica més d'aturades en aquesta zona. Però vaja, a la resta, com dèiem, en principi, tot plegat força, força raonable.
Eduard, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda i Diada de la Mercè.
Gràcies, igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Ostres, si et sembla, comencem per la part bona?
Comencem per on vostè vulgui, és el seu programa.
Perquè començaré per la part bona. Els empats del Girona i de l'Espanyol.
Ostres.
Jo ho veig positivament, eh? Encara que l'Espanyol no. És la sensació d'haver deixat escapar dos punts, eh?
Torno a repetir el que he repetit 40 vegades aquesta temporada. Aquest partit, l'Espanyol, la passada temporada el perd.
Sí,
segur.
I a més de forma humiliant.
Segur.
De forma humiliant.
I anava camí de perdre'l, perquè...
Sí, sí, és cert.
L'oportunitat que té Quique García, oh, amb tota la porteria, oh, per ell...
I Puado.
O la rematada de Puado a boca de canó, la penúltima, abans de fer el gol contra Aguirrezabala, doncs són motius per pensar que, compte, perquè quan tu estàs en una onada bona, has de estar a la onada bona tot el temps que puguis, perquè ja vindran, sí, sí, onades dolentes.
No, però l'Espanyol està jugant bé.
Està jugant bé.
Juga bé.
Juga bé. Aviam.
Manolo la temporada González... passada el veies jugar i deies...
Ostres, clar, no és el mateix. No és... Clar,
vaya drama,
evidentment,
vaya
evidentment
drama.
Veus l'Espanyol refresques l'Espanyol de la passada temporada i veus l'Espanyol aquesta temporada i dius, ostres, és que aquesta temporada l'Espanyol juga a futbol.
No, és
jugar
que
a futbol.
L'empat és no només just, però, sinó clar, se'm ve de gust que fins i tot curt, eh?
On estava el llistó la passada temporada? Que també calibrem una mica això, quina plantilla tenia l'Espanyol la passada temporada en comparació amb la plantilla que té l'Espanyol aquesta temporada. És més, Manolo González va dir després del partit que possiblement havia fet l'equip els millors minuts de la temporada. Fent-hi els millors minuts i arribant 21 vegades, 21 xuts a porta va fer ahir l'Espanyol contra la porteria del València. També és veritat que va haver-hi fases que l'Espanyol estava una mica com...
pajareado.
Desnortat, com per no saber per on tirar per trencar el mur defensiu del València. És veritat també, els millors jugadors del València, sobretot a la primera part, van ser els dos centrals, Tàrrega i Diakabí. Bueno, al final, Espanyol 2, València 2, jo crec que l'empat era lo just, i que quan no tens el dia o no tens el sant de cara, sumar sempre és important, perquè ja tens un punt més que ja no l'has d'anar a buscar al següent partit, que serà divendres, al camp del Girona. Un Girona que va sortir de Sant Mamés amb un punt que en un altre context trobaries que és un punt fenomenal, que veuries brotes verdes en el joc, per exemple, d'Unagi en el mig del camp, però clar, l'Espanyol està en una situació on els empats comencen a no servir. El Girona està en una situació on els empats comencen a no servir. I el partit de divendres doncs ja se les trae, com aquell qui diu, perquè l'Espanyol arribarà amb la intenció de sumar 3 i el Girona arribarà amb la necessitat de sumar 3.
Home, ara mateix, per sensacions i per visió de joc, ara mateix l'Espanyol seria un dels favorits en aquest partit.
Sí, bueno, vale, però aquestes setmanes intersetmanals, de rotacions i tal, són molt traïdores en aquest sentit, perquè no saps si rotar, si no... Al final, això del futbol, les rotacions són magnífiques quan et surten bé i són una pífia d'entrenador quan et surten malament.
Sí. Bé, la part negativa de tot això, parlava de la lesió de Gavi, que sembla que serà molt més temps de recuperació del que s'esperava.
Ningú no s'imaginava que el resultat d'aquesta artroscòpia acabaria amb una sutura de menisc per preservar-lo. Sutura de preservació de menisc. El que eren 4 o 5 setmanes, ara ja són 4 o 5 mesos de baixa. I la informació que té de primera mà Sportscope és que el jugador està, evidentment, autènticament enfonsat.
Normal.
Tot i les trucades d'ànim i de suport que està rebent, el jugador està que no s'ho esperava. Senzillament, no s'ho esperava.
És un cop fort, moralment.
Ah, efectivament. I sobretot enfocant, no només en clau Barça, en clau temporada amb el club, Lliga, Champions, enfocant també, sobretot, en clau de selecció nacional. En clau, mirant cap al Mundial, és un pal molt gruixut, molt fort per Gavi, al qual des d'aquí, evidentment, li enviem tota la nostra solidaritat i desig d'una ràpida recuperació. Gavi és una de les baixes que té el Barça per jugar demà al camp de l'Oviedo, No hi seran ni Gavi, ni Ter Stegen, ni Valde, ni Fermín, ni tampoc arriba a la Minya Mal. Aquestes són les 5 absències que tindrà demà el Barça al camp de l'Oviedo. Ja ha parlat Hansi Flick, on ha explicat i ha detallat que, evidentment, que ara el millor és que Gavi se centri en la seva recuperació.
Sí.
I què? Després de l'Oviedo...
On jugarà el Barça contra la Reial?
A l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
No va al Camp Nou?
No, vostè... A l'oïdor, hi ha gent que diu, i crec que amb bon criteri, que la ironia en ràdio no funciona. Si vostès afinen una mica l'orella...
Home, jo crec que ha funcionat
perfectament. El presentador del programa ha posat una entonació en la pregunta...
Jo crec que sí, no?
...carregada d'ironia.
Com? No, va al Camp Nou.
Després que aquesta secció ahir li expliqués que la directiva del Barça esperava el vistiplau de l'Ajuntament per jugar diumenge al Camp Nou... I l'Ajuntament per la tarda va dir que no hi havia prou mesures de seguretat com per ficar ni 27.000, ni 10.000, ni 5.000,
home,
ni 4.000, ni 2.000.
Sense ànim de ficar-me un bassal, els rumors, he escoltat, he llegit, en deien que fins i tot aquestes obres estaven per començar més centrades en els palcos VIP que no pas en les mesures de seguretat.
Sap vostè que això és una pota de tot aquest tema. El Barça necessitava jugar un partit al Camp Nou, per tal de que els 100 milions d'euros ingressats en el concepte de palcos VIP fossin autènticament validats en comptes. Com que no hi haurà partit del Barça al setembre al Camp Nou, aquests 100 milions no es poden col·locar a l'auditoria de comptes del club. I això és una dificultat de cara al que digui o deixi de dir Laporta, sobretot pensant en l'assemblea de compromissaris. A partir d'aquí, és veritat o no que el Barça ja ha ingressat una part d'aquests 100 milions i que la resta els ingressava quan funcionessin aquestes llotges VIP? Podríem dir que sí, que d'aquests 100 milions el Barça ja té en caixa, a la caixa forta, uns 30 i escats de milions. I que la resta els rebria quan...
Ja.
Clar, tu ja tens el diner, una part dels diners al moneder. Pots anar tirant. Però clar, jo... Ja de tot això em perdo. No sé com s'ha de reflexar negre sobre blanc. No sé com s'ha de computar. No sé com ho ha de validar o deixar de validar l'auditor. Ja em perdo, senzillament. Em perdo. El cas és que diumenge, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, futbol i després el piro musical.
Molt bé.
Per acabar-ho de rodonir.
Ho passarem molt bé.
Bueno, sí, home, però aviam... És un...
Tant de bo no passi res, tocaré fusta.
No, aviam.
Logísticament sí. És complicat, però bé.
Logísticament és una complicació, però jo crec que si es dona el vistiplau per jugar a Montjuïc és perquè, tot i aquestes dificultats i aquestes molèsties que tindrà sobretot la gent que surti del Camp Nou, que igual no pot fer el recorregut habitual i que ha de fer un altre recorregut per no coincidir amb la gent que estigui anant al Piro Musical. Bueno, ja veurem com va la cosa diumenge, sobretot que hi hagi bon temps i que no plogui. Ja hem parlat de l'empat de l'Espanyol, ja hem parlat de l'empat del Girona. Per cert, parlant del Girona, lesió de Van de Beek, molt greu, apunta a Aquiles. Per tant, Van de Beek diria...
Problemes.
Ah, efectivament, adeu a la temporada. Avui més Lliga, Getafe a la vez, Real Sociedad Mallorca, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, evidentment, tiempo de juego. Hay victoria del Madrid al camp del Levante. I en bàsquet, passarem pel vestidor del Barça. Està a punt d'arrencar la temporada amb la Supercopa CB i passarem pel vestidor blaugrana, encara que el Barça no jugui aquesta Supercopa, per parlar amb una de les recuperacions adquirides de la plantilla del Barça de bàsquet, Nico Laprovittola, el base escorta argentí, que després de la seva greu lesió la passada temporada apunta que la seva contribució ha de ser important en aquest Barça de Joan Peñarroya versió 2.0. Hi ha prèvia del Barça d'handbol, que jugarà a la pista del Zagreb. El Juan Arias ens farà 5 cèntims.
José Luis, moltes gràcies.
Crec que no em deixo res. A vostè, senyor.
Bon dia de la Mercè. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Copé amb el Joan Ballori. Va, de seguida en parlarem d'unes quantes coses més. D'entrada, de l'odissea d'examinar-se pel permís de conduir a Catalunya. Parlarem amb una persona que ho ha viscut a les seves carns i com ho ha fet i com ho ha deixat de fer. Però abans, deixeu-me que us parli, perquè del tema BBVA Sabadell. Bé, a l'espera de que la Comissió Nacional del Mercat de Valors validi la darrera oferta del BBVA per fer-se amb el Sabadell, el CEO de l'entitat reiterava a Herrera Cope que aquest increment del 10% a través del pagament d'accions és clarament insuficient y donaba argumentos a los accionistas para no vender.
La oferta es muy mala porque prácticamente empata, es decir, estaría cambiando unos papeles por otros. Segundo, con una altísima probabilidad tendría que pagar impuestos sobre las plusvalías, es decir, que se quedaría con unos papeles distintos que no había elegido originalmente, porque había elegido en mercados que son muy volátiles, porque el 70% de la actividad y de los beneficios del BBVA se producen en países emergentes.
I ara fem la notícia Orange Empreses, la notícia que relaciona Orange amb les empreses, i us explico que les petites empreses i els autònoms doncs penses erròniament, que mai seran objecte d'un ciberatac. Eso nunca me puede pasar, perquè ningú es fixarà en ells per el seu tamany, la seva mida d'empresa. Però són els que més exposats estan, ja que acostumen a tenir menys defenses i més finestres obertes al món digital. Només un atac pot paralitzar la seva activitat durant dies, comprometre la seva reputació i generar pèrdues difícils d'assumir. Protegir els sistemes informàtics, la informació financera i les dades dels clients són estratègies indispensables per donar continuïtat i confiança als negocis.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
No te lo vas a creer. El sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima. Y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Seminuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
¡Seminuevo!
14.000 coches.
¡Seminuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. ¡Seminuevo! Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Direcció General de Trànsit, la DGT, ha anunciat la incorporació de 25 nous examinadors de conduir a Catalunya per combatre les llistes d'espera. Us sona llista d'espera? És que aquí a Catalunya, Espanya en general, Catalunya en particular, perquè ens toca parlar del territori, hi ha llistes d'espera per tot, per absolutament tot. Des de la qüestió més important, la sanitat, que aquí ja ni t'explico, ara amb els talls de Rodalies, cues, més cues, cues per qüestions burocràtiques, les que vulguis, i ara també per els exàmens de conduir, que no és una cosa nova tampoc a Catalunya, les cues per examinar-te, no? Actualment, les llistes d'espera superen les 70.000 persones. Bé, aquesta mesura d'entrada d'aquesta contractació s'ha acordat en una reunió amb el Servei Català de Trànsit i forma part d'un nou pla de col·laboració per agilitzar el procés d'obtenció del permís, bàsicament per intentar anem a alleugerir tot això. Bé, està després la Confederació Nacional d'Autoescoles a Espanya, que diu que falten entre 250 i 300 examinadors i aquesta mesura pot ser insuficient. Bé, però com ho pateix el poble? El poble com ho pateix? En parlem amb un alumne que ve de Manresa a Lleida, va a Lleida per no esperar-se tant a l'examen, perquè també, en funció del punt de Catalunya on estiguis, t'examines abans o després. Aquesta és la crua realitat. Es diu Pau Balcells, ja el tenim al telèfon. Pau, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, gràcies per atendre'ns. Bé, quan vas decidir treure't el permís de conduir?
Bueno, jo vaig estar parar un parell d'anys que vaig treure el permís B, el carnet de conduir de cotxe,
sí.
I bé, vaig ser afectat per aquesta causa de les cues i les faltes d'examinadors, sobretot perquè també va enganxar doncs, part de l'època del Covid, amb la qual és comprensible que també hi hagués cua perquè doncs, generaria moltes cues a tot arreu, com bé has dit abans, no només en el sector de les autoescoles. Però bueno, ara aquest any he decidit treure'm el de moto perquè doncs, per necessitat meva, perquè és molt més àgil per anar per moure's per la ciutat, etc. Però bé, m'he trobat en això que a Manresa hi ha molta més cua, a part, no sé si és perquè la meva zona doncs, és més car, perquè vaig mirar diverses autoescoles, i doncs, prefereixo desplaçar-me a Lleida, que hi ha molta menys cua, i així treure'm el carnet molt abans.
Quines expectatives tenies? En funció de les pràctiques, on refereixo, quan vas aprovar el teòric, tenies una expectativa inicial de temps per fer el pràctic? És a dir, ho calculo per un temps, o sigui, uns mesos, una cosa així?
Bé, jo tenia pensat que per la meva zona, és a dir, Manresa, hauria d'esperar mínim 2 o 3 mesos, mínim, i a l'autoescola, econòmicament, cap menys m'afavoreix. I aquí a Lleida, doncs, bueno, vaig estar parlant amb aquesta autoescola i em van comentar que estaria un mes, dos, màxim, I la veritat és que, bueno, així ha sigut. He estat un mes a sobre, han treballat durant el període de vacances, que si no tinc mal entès, a la zona de Manresa fan totes vacances, que és durant l'agost, que tots els examinadors fan vacances, però aquesta autoescola en concret segueix fent pràctiques.
D'acord. Això en aquell moment, de les pràctiques i de més, i de treure't l'examen, va afectar-te d'alguna manera, no, per exemple, no sé, la teva vida personal o professional, si vas haver de rebutjar alguna cosa, alguna oportunitat per a aquestes qüestions?
Bé, al final jo estic en un procés selectiu molt important per mi, que bueno, preferiria no esmentar. Llavors, sí que és veritat que m'urgeix bastant el carnet, en aquest cas és l'A2, perquè si no em podria esperar i en un any ja podria portar una 125, però el fet de tenir l'A2 en aquest procés selectiu pots moure més portes.
Bé, de fet ja tens una data estimada o vius a la incertesa per aquest permís?
No, perquè el meu procés selectiu, ja com he comentat, sí, és més important. Llavors, si he d'aplaçar el tema del carnet, doncs l'aplaço, però de moment, com encara no està del tot confirmat, doncs seguiré tirant el màxim ràpid possible amb el tema del carnet.
Bé, i des del teu punt de vista personal, amb aquesta mesura que ha fet la DGT i el Servei Català de Trànsit sobre les mesures de contractar més examinadors, des d'un punt de vista teu, llunyà, com a client en aquest cas, què els diries? Et dona la sensació que serà la solució?
No sé si és la solució, però com a mínim és el camí que es comença, no? És a dir, com a mínim doncs jo veig una intenció de millora, sigui, és com tot, és a dir, falta policia, doncs s'estan fent oposicions de policia, falten bombers, falta en general, gent del Departament d'Interior, efectius en bombers, agents rurals, de tot, s'estan fent places. Que en falten més? Sí, però a poc a poc, vull dir, al final la vaca no dona per tot, i llavors... Sí, sí. Jo crec que s'està bé que bueno, pues, passet a passet es vagi fent. Que fa falta més, i urgent, sí. Hi ha molta gent a la cua, i és una putada, la veritat, perdona les paraules.
No, a més, és el que tu dius. Almenys ja s'ha començat a posar, o almenys s'ha fet un pas per posar-hi solució.
Exacte.
Ja veurem si serà la suficient o no. Doncs, Pau Balcells, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva situació i la teva experiència. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Gràcies a tu per atendre's. Bé, de seguida... Després de parlar d'això, d'aquesta odissea, parlarem del llenguatge, de la necessitat de tenir una riquesa important del llenguatge, en moltes qüestions, no? De seguida en parlarem amb la Marta González, però abans, com teniu la vostra visió? Doncs ja sabeu que tots els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badía, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía. El doctor aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. El tindrem aquí el proper dilluns, bàsicament, aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Ja sabeu que hi ha un mail per enviar qualsevol dubte, radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. El telèfon de l'Institut Vivar Badía és el 93 301 3003 i podeu també fer la consulta per WhatsApp 680 28 61 42.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Bon amor, GTM.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero.
Va, que parlem del llenguatge i de la riquesa lèxica necessària, bàsicament, i dona molt a veure tot això, és un reforç cultural i per això cal llegir moltes coses.
Era bonito.
Marta González, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Moltes gràcies. Bé, i tu, què tal?
Bé, aquí llegint, a veure, estava des de que m'estàs plantejant aquest tema, estava pensant si tinc el suficient lèxic, doncs, per estar o per defendre'm.
Bueno, sí, segur que sí, perquè tu estàs en un mitjà que cada dia segur que renoves.
Bueno.
Perquè llegeixes moltes coses, no?
Bueno, sí.
I quan has de fer una entrevista t'has de documentar.
Sí.
I aquests documents et donen segurament alguna paraula. Si més no, el llenguatge tècnic.
Ah, això sí, possiblement, sí, possiblement.
Clar, perquè parles amb gent de diverses disciplines, llavors cada disciplina té un llenguatge propi.
Me convierto en un cuñao, que sé de todo, pero no sé de nada.
Bueno, pues está bien, siempre los cuñados
sí,
son buenos.
Sí, sí, bueno, en funció de com, ja nos... podríem discutir això.
Però... Echar mano d'un cuñao està bé.
Podríem discutir això.
Bueno, el llenguatge és molt important, i a més ho estem veient perquè hi ha molta confusió entre les paraules, el que és la definició i el concepte, no? Uns diuen que és una cosa, uns altres diuen que és una altra. Per exemple, en l'àmbit polític no tenen ni idea, molts d'ells, de com funciona el tema del llenguatge. Ho sento molt per ells, però és així. Jo sóc bastant purista de les paraules,
sí.
I bueno, quan veig que utilitzen cada paraula, dic, escolta'm, és que ni siquiera has llegit... O sigui, torna a primària i comença amb la gramàtica i fes aquí dictados,
Sí, senyor.
Que sí?
Sí, sí,
perquè la veritat és que és una mica vergonyós, perquè clar, aquesta gent ens representa a nosaltres, no? I a mi això em dona molta ràbia, però bueno, les paraules són els signes que nosaltres emitim quan parlem i que representa materialment una realitat, una idea que podem expressar i percebre amb els sentits, no? Bueno, doncs, clar, qualsevol cosa, una taula que és un tros de fusta amb quatre potes, no?
Sí.
Però no podem dir, sí, escriu això amb el tros de fusta amb quatre potes, sinó que se li ha donat un nom. Que és més, que és taula, vale?
Bueno, hi ha un llibre molt interessant sobre això,
sí.
Del sempre magnífic Pancracio Celdrán,
sí.
Que parla de l'origen del nom de les coses.
Sí.
Per què la cadira es diu cadira? Coses així.
Sí, 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 hi ha diversos llibres i diversos tractats de sobre el tema de les paraules, no? I la veritat és que ens manca molt llenguatge, quan tenim moltes paraules, perquè els diccionaris estan plens. El diccionari de la llengua catalana té 88.500 entrades de paraules. O sigui, imagina't, quanta gent se sap que les 88.000...
Pompeu Fabra, és l'únic que s'ho sap, seria Pompeu Fabra que en Pau descansi. Seria l'únic.
I dius, home, val la pena ampliar i a més, pues, enriquir, no? Perquè això també és una forma de tenir una imatge més maca i més agradable pels altres, no? Però, bueno, això ja cadascú que faci el que vulgui. Jo intento dir a la gent que faci això perquè sempre quedarà millor, no? Sobretot davant de la gent. I davant de la gent que treballen, també, perquè, clar, depèn del treball, tu utilitzes més paraules o menys, no? Es diu que, bueno, que nosaltres utilitzem entre 300 i 500 diferents. Però tenim, a lo millor estem en contacte, entre 3.500 i 5.000 paraules. Això què vol dir? Que ens parlen o... Inclús hi ha altres estudis que diuen 15.000, a mi em sembla molt, però bueno, jo hi he posat l'article aquest perquè he pensat que, bueno, que potser serà per tenir la dada, però a mi em sembla moltes, que cada dia 15.000 paraules em semblen moltes.
Sí, sí,
sí. Evidentment, si tu comptes les preposicions, els articles, tal, vale, però això ja és una cosa molt... que ho tenim molt assimilat, no?
Marta, jo una cosa de dir, tinc una paraula per això i és gràcies, perquè ho hem de deixar aquí, Marta.
Bueno, gràcies a tu. Ja continuarem.
I tant, un petó molt gran, cuida't.
Un petó, bon dia de la Mercè.
Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Que tinguin una molt bona tarda.